Són les 7, bona tarda.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Sabadell té més de 30.000 arbres als carrers i places, però encara hi ha moltes zones de la ciutat amb poc verd. Segons el pla de l'arbrat viari, cal una inversió de més de 2 milions d'euros per renovar aquests arbres i col·locar-ne de nous. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. La inversió prevista a una dècada vista ha de servir per posar més arbres a les vies que tenen espai per acollir-los i substituir els que estan donant problemes, com els plàtans. Jordina Belmontes, investigadora de l'ICTA UAB.
L'hem plantat per això, precisament, perquè en un moment determinat que va arribar tota la contaminació atmosfèrica a ciutats per totes les empreses, etc., es va veure que tenia un rendiment molt bo i llavors hem anat replicant el posar plàtans. I ara ens n'adonem que és un error, no podem tenir un monopoli de plàtans a la ciutat. I a més que també hi ha moltes altres plantes que poden donar bon resultat.
Belmonte també alerta que s'ha de ser prudents amb la incorporació d'arbres com el freixe, ja que també poden suposar problemes al·lèrgics.
L'essència de Manuel de Pedrolo arriba a Sabadell en forma d'exposició.
Pedrolo, revelat negre, recull 14 fotografies que recreen dues de les novel·les policíaques més conegudes de l'autor, L'inspector Tard i Joc Brut. La mostra, que es pot veure fins al 22 de juny a la Biblioteca Vapor Badia, també posa de manifest el vincle de Pedrolo amb Sabadell.
En esports, l'Astralpool Natació Sabadell confirma la quarta renovació per la temporada que ve, la de Marina Cordobés.
Cordobés ha ampliat el contracte a Can Llong dues temporades més i segueix les passes de Laura Ester, Mati Ortiz i Judit Forca. En els pròxims dies, el club també farà oficials els fitxatges de dues jugadores del Sant Andreu, l'esquerrana Sílvia Morell i la sabadellenca Ruth Ariño.
Són algunes de les notícies que abordarem en la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Roger Benet i en Sof Muñoz a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Tenim 27 graus a Sabadell, temperatures que s'han enfilat i molt després d'aquest cap de setmana calorós. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem a l'Abel Flores. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Segueix el temps marcat, sens dubte, per l'alta temperatura. Tot i que ha baixat una miqueta, amb prou feines es nota si baixa 1-2 graus amb aquests valors que superen fàcilment els 30 graus en zones de Ponent i també de l'interior de la Vall de l'Ebre. Amb tot, sí que tenim alguns intervals de núvols, especialment més abundants, estones, a punts del nord del territori, on no es descarta que hi hagi alguna gota a la zona del Pirineu o del Prepirineu durant la tarda, però seria ben poca cosa. El temps, doncs, tranquil, que ha de continuar encara aquest dimarts, encara amb el cel més serè, només alguna pinzellada de núvols alts, prims i en temperatura cada moment no vol baixar massa. Vent de component sud, més reforçat tant avui com demà a zones del nord de la Costa Brava. I els canvis una mica més significatius arribarien de cara a dimecres amb més ruixats al nord i a partir d'aleshores una baixada més important de la temperatura. És tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C58, 2 quilòmetres a Sant Quirze en sentit Manresa, en sentit nord, i 2 quilòmetres més a Ripollet per anar cap a Barcelona. A la B30 també trobem 1 quilòmetre de cues al seu pas per Barberà en sentit sud, i a la P7 també Barberà 1 quilòmetre de retencions en sentit sud. Si mirem a Barcelona, trànsit molt dens a la Ronda Litoral entre Montjuïc i el Fòrum en els dos sentits. Passant 4 minuts de les 7, l'Ajuntament hauria d'invertir més de 2.245.000 euros en els pròxims 10 anys per renovar els arbres dels carrers de la ciutat. Aquesta és la previsió que s'inclou en el Pla de l'Arbrat Viari de Sabadell, aprovat en l'últim ple del mandat, celebrat el 25 d'abril passat. El document recull un paquet de recomanacions sobre quins són els arbres que s'han de prioritzar a cada zona de la ciutat i quins s'han de substituir per altres per tal d'evitar al·lèrgies entre la població. Així mateix, el pla també fa un estat de situació actual de l'arbrat a la ciutat. El repassem en el següent informe.
Els carrers de Sabadell tenen ara mateix un total de 30.238 arbres. Prop de 2.400 d'aquests s'han plantat entre el 2016 i el 2018 entre carrers i places.
Poc més de la meitat de carrers de la ciutat tenen arbres, l'equivalent a 202 quilòmetres de vies. Això significa un total de 14 arbres per hectàrea i 7 habitants per cada arbre. Unes xifres que es troben per sobre de les de Terrassa, on hi ha més de 17.600 arbres, la meitat d'arbres per hectàrea que Sabadell, 7, i amb una relació de 12 habitants per cada arbre. Si mirem ciutats com Barcelona, les xifres es distancien encara més. A la ciutat comtal hi ha 16 arbres per hectàrea, dos més que Sabadell, però hi ha 10 habitants per arbre.
El districte amb un nombre d'arbres més elevat és el 5 i el que menys el 7.
El districte 5 s'hi concentra el 22,10% dels arbres viaris de la ciutat. Tot i això, el districte amb més arbres per hectàrea és el 3, amb prop de 20. De fet, en aquests dos districtes és on es registren menys habitants per arbre. Per contra, el districte 7 té un 7% dels arbres de la ciutat, menys de 8 arbres per hectàrea.
L'arbre més present a Sabadell és el plàtan, que també és el que produeix més al·lèrgies entre la població.
Aquesta espècie suposa el 24% del total d'arbres de la ciutat. El pla director de l'arbrat viari apunta com a objectiu que una espècie no tingui una presència superior al 15% per garantir la diversitat. Amb tot, només es conservaran els plàtans en vies històriques com la Rambla, l'Avinguda Barberà, la Via Massaguer, la Ronda Samanov o el carrer Vilarrúbies.
Quins altres arbres tenen una presència destacada a la ciutat?
El lledoner, que suposa un 5,5%, l'om siberià amb el mateix percentatge, i el tiler i l'acàcia del Japó, les dues amb un 5,2.
Quins arbres s'haurien de potenciar en la pròxima dècada?
El pla director de l'arbrat viari apunta una vintena d'espècies a potenciar segons criteris de mida, resistència a les adversitats, supervivència davant possibles plagues i índex al·lèrgic baix. Entre aquestes en destaquen el freixe, especialment adequat per voreres estretes, el gingó per a voreres mitjanes i el lledoner per a voreres amples.
Entre els carrers on es preveu plantar nou arbrat perquè compten amb l'espai necessari hi ha el carrer Sol i Pedrís.
També s'inclou l'avinguda Matadepera, on l'alienació històrica dels plàtans queda interrompuda a prop de l'intersecció amb el carrer Llanera. La carretera de Prats també podria tenir nous arbres per donar continuïtat a l'arbrat històric de la Via Massaguer i 11 de Setembre. D'altra banda, el carrer Sant Ferran també se n'hi podrien plantar, aprofitant que s'han fet les voreres més amples.
I des de l'ICTA UAB, la investigadora Jordina Belmonte assenyala que disposar d'un pla de l'arbrat viari és molt necessari de cara al futur. Tot i això, fa una crida a la prudència en la implantació d'alguns arbres previstos en aquest document, com per exemple el freixe.
Belmonte apunta que aquesta espècie està emparentada amb les oliveres, de manera que el seu pol·len pot provocar moltes al·lèrgies. És a dir, cal que la implementació del freixe sigui controlada, com hauria de ser la del plàtan. De fet, en el procés per triar els plàtans que es conserven i els que es retiren de la ciutat, apunta al següent criteri.
Hi ha moltíssima gent al·lèrgica al pol·len de plàtan i, per tant, n'hi poden haver, però el que no pot ser és un predomini d'aquestes plantes i sobretot allà on viu la gent, perquè si em dius una carretera on passarà un lloc on la gent estarà temporalment, l'afectació és més poca, però clar, quan veus que els balcons de les cases estan a tocar del plàtan del carrer, és un problema.
Belmonte aposta per les espècies autòctones, però admet que moltes d'elles no estan preparades per suportar les condicions atmosfèriques de les ciutats.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Els nous pisos dels Marinals no tenen ni llum ni aigua. El veïnat del barri, que divendres va recollir les claus de mans del conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, s'ha trobat amb la sorpresa que aquests nous habitatges no tenen l'alta dels subministraments bàsics. Marc Serrano, bona tarda.
Bona tarda, Karen. A més, els nous propietaris es queixen que avui tampoc ha començat el trasllat. Com els havien assegurat, Jesús Córcoles, propietari del bloc 7, critica que no tenen cap explicació de l'administració.
Fuimos el viernes que te dan la llave y ya puedes ir a tu vivienda. Por ahí se preguntó y se decía que estaba todo, menos el gas. Pero luego vamos a llegar, es que no hay ni agua ni luz. Bueno, hay luz en la escalera y en la ascensor, sí, funciona. Pero adentro de la vivienda no hay luz ni agua.
En total es tracta de 44 pisos de nova construcció que substitueixen els blocs afectats per carbonatació i aluminosi que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya enderrocarà. Mentrestant, però, segueix obert el conflicte amb els blocs de la fase 2 i 3, on 170 famílies reclamen la mateixa solució per als seus blocs, que presenten deficiències estructurals. Des de l'Associació de Veïns i la Plataforma d'Afectats critiquen que l'administració està dilatant el procés de mediació i que volen imposar a les empreses i professionals que han de fer un nou estudi tècnic. Francisco García, president de l'Associació Veïnal.
Una de les condicions que determina l'Agència de l'Habitatge és tota una sèrie de tècnics que haurien d'estar presents en aquest grup que no acabem d'entendre per què s'ha de concretar tant amb nom d'empreses i nom i cognom de persones que han de participar en la reunió.
García creu que ara, 27 anys després dels informes de 1992, que van determinar que els pisos de la primera fase estaven afectats per aluminosi, no hi ha cap pressa.
Els patis de 6 escoles de Sabadell obriran les portes des d'aquesta tarda per oferir-se com espais d'oci per a infants i joves de Sabadell. L'obertura dels centres va començar fa un parell de setmanes, però el darrer en fer-ho serà l'escola Miquel Martí Pol, al centre, que fins ara estava ocupat per les activitats extraescolars.
En els darrers 4 anys s'ha passat de 4 centres oberts a les 6 actuals. Són l'escola Miquel Martí Pol, la Calvet d'Estrelles Pronceda, Juan Ramon Jiménez, la Joaquim Blume i l'Andreu Castells. El tinent d'alcalde i regidor d'Educació en funcions, Joan Berlanga, ha explicat avui al matí que l'objectiu és fer-ho arribar a tots els racons de Sabadell.
Sí, quan vam arribar al govern hi havia 4 i vam extendre a 6 per poder cobrir geogràficament tota la ciutat, de tal manera que n'hi ha al nord, al sud, al centre, a l'est de la ciutat i a l'oest de la ciutat. Amb aquesta distribució, doncs creiem que tots els veïns en tenen algun més o menys a prop, tot i que si haguéssim més diners a nivell pressupostari, doncs encara se'n podrien obrir més. Però bé, està bé tenir 6 patis oberts ara.
Els patis de les escoles s'obren de 6 a 8 del vespre i un monitor s'encarrega de dinamitzar, si és necessari, la zona de jocs. Berlanga assegura que els patis oberts estan funcionant correctament i que les escoles i les famílies estan molt satisfetes de la iniciativa. El regidor d'Educació en funcions recalca que les instal·lacions escolars s'omplen especialment durant les vacances d'estiu, quan hi ha poques opcions a Sabadell.
En pàgina política, Ciutadans no aprova un possible pacte entre el PSC i Junts per Sabadell que faciliti la investidura de Marta Ferrés. Els membres del grup consideren que el fet que el partit de Lourdes Ciuró signés un document en el qual es vetava l'entrada de les formacions constitucionalistes en un hipotètic govern invalida aquest acord. En els últims dies, els socialistes han estès la mà a Junts per Sabadell.
De fet, és una de les opcions que hi ha sobre la taula. Les dues formacions sumarien un total de 13 regidors. D'aquesta manera, i si Juli Fernández no suma els 14 per ser investit en primera ronda, Marta Ferrés podria ser investida alcaldessa el pròxim 15 de juny com a cap de llista de la força més votada el 26M. Ciutadans, però, com Junts per Sabadell té 3 regidors, no veu amb bons ulls un pacte entre Ferrés i Ciuró i avisa que si finalment es produeix, no els donaran cap suport. Adrián Hernández és candidat del Partit Taronja.
El que és molt estrany és que el Partit Socialista, encara que la senyora Morell ha dit això, negociï i insti a Junts per Catalunya a entrar al govern amb els socialistes, però nosaltres no. No? És el que més... és molt estrany, no?, aquesta forma de negociar. I a la pregunta que fas, bueno, com en segona, automàticament la senyora Ferrés, si no hi ha una majoria de 14, seria alcaldessa. Però, evidentment, la relació en els propers 4 anys, si hi ha un govern PSC i Junts per Catalunya, serà molt diferent.
A banda de la postura de Ciutadans, aquest cap de setmana la Crida per Sabadell ha celebrat una assemblea per valorar els resultats de les últimes municipals. Els anticapitalistes, però, en faran més per tal de decidir quin ha de ser el seu paper de cara al ple d'investidura del 15 de juny.
Twitter @RadioSabadell. Segueix-nos.
La cinquena Woman Race El Corte Inglés ha recaptat més de 23.000 euros per l'entitat Oncolliga, que treballa amb malalts de càncer. Uns fons que han crescut respecte de l'any passat perquè la cursa solidària que ha tingut lloc aquest diumenge a l'Eix Macià ha comptat amb més participants. Joaquim Gil, president d'Oncolliga, ha assegurat que aquests diners ajuden de manera molt important al desenvolupament dels seus projectes.
Primer, com a diferència, és la diferència econòmica, perquè Oncolliga, tots els serveis que fa són gratuïts. Llavors, clar, tot el pressupost que hi ha és base d'aportacions privades, aportacions de l'administració, i dintre de les empreses que es col·laboren, el Corte Inglés és el número 1.
Un total de 2.156 corredors han pres part de l'edició d'enguany, la més multitudinària fins al moment. De fet, tot i que la cursa està especialment adreçada a dones, ha crescut el nombre d'homes que hi han participat, tot i no optar a cap premi. S'ha passat dels 151 de 2018 als 299 d'aquest any. Les guanyadores de la carrera han estat Ainhoa Roldán, de Sentmenat, que ha acabat en primer lloc amb un temps de 17 minuts i 43 segons. La segona posició ha estat per a la sabadellenca Vanessa Santander, mentre que el tercer lloc s'ha endut la terrassenca Lola Espinosa. La cursa amb un recorregut de 100 quilòmetres amb sortida i arribada a l'Eix Macià s'inclou en el programa d'actes de la 66a Festa de l'Esport de Sabadell.
Més notícies del dia quan arribem al punt horari d'un quart de vuit. El motorista accidentat ahir a la tarda en una sortida de via a la C-12 a Àger i traslladat al Taulí ha mort aquest matí.
Va ser el quilòmetre 193 d'aquesta via a la comarca de la Noguera, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a les 6:10 de la tarda. SL va resultar ferit molt greu i el van traslladar en helicòpter a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. Aquest matí, però, s'ha comunicat que havia mort. Tenia 55 anys i era veí del col·legi.
L'Ajuntament ha dit a les ponències de les jornades del nomenclàtor que van tenir lloc al setembre.
El consistori ha publicat un llibret que recull els extractes de les ponències presentades a les jornades del nomenclàtor, que el consistori va organitzar el 14 i el 15 de setembre de 2018 al Casal Pere IV. Van participar-hi, entre altres, Salvador Cardús, Vicenç Villatoro, Josep Abad o Josep Maria Benaúl. Aquesta publicació també es pot consultar en línia i descarregar-la en PDF. També a recollir-la a l'Arxiu Històric de Sabadell i a les biblioteques públiques de la ciutat.
Primera missió comercial de la Cambra de Sabadell a Myanmar, l'antiga Birmània i a Cambodja, amb balanç positiu.
És la primera que l'ENS Cameral organitza en aquests dos països del sud-est asiàtic. Ho ha fet dins el Pla d'Acció Internacional del Consell de Cambres de Catalunya i d'Acció. Durant les 5 jornades de treball, 6 empreses de la demarcació de Sabadell han pogut mantenir contacte amb unes 80 empreses i institucions dels dos països, que els han permès obtenir-ne informació d'alt valor per determinar un pla de màrqueting que els permeti actuar-hi.
L'Ajuntament i la comunitat, el Juda i la Pau i la Comunicació han organitzat aquest cap de setmana el segon Iftar Popular.
Iftar és la paraula àrab per anomenar el trencament del dejuni durant el mes del Ramadà. Fa 2 anys que la comunitat musulmana Sabadell obre les portes a la ciutat amb aquesta celebració religiosa. Més de 350 persones es van reunir dissabte a la plaça Picasso per trencar el dejuni. Lluís Perarnau, regidor de Serveis Municipals en Funcions, apunta que activitats com aquesta ajuden a millorar la convivència entre els ciutadans.
Sí, està bé que ens compartim el coneixement de les cultures, de les creences dels altres, és la base per poder tenir una mica la idea de respecte també de cara a la gent que conviu amb nosaltres i formar aquesta sentiment una mica de formada en part de la mateixa comunitat i és el que ens necessitem.
A Sabadell la comunitat musulmana és sobretot del Magreb, el Pakistan i l'Àfrica subsahariana.
La Hermandad de Nostra Senyora de la Fuensanta ha celebrat aquest cap de setmana la seva 67a romeria.
Centenars de persones van seguir aquest esdeveniment que en un origen celebraven els murcians emigrats a la ciutat, però que hores d'ara ja s'ha fet seva per tota la societat sabadellenca. La Mare de Déu va sortir dissabte al matí de l'església del Sagrat Cor i va arribar a Sant Julià ahir diumenge, on es va celebrar el tradicional esmorzar d'amigues. Hi va haver-hi actuacions de la rondalla i coros del Centre Regional i de la Coral Trèvol. Vicente Lorente, president de la Hermandad Cultural de Nuestra Señora Virgen de la Fuensanta, es mostrava emocionat per aquesta nova romeria.
És difícil d'explicar, perquè esto cada año va aumentando. Yo estoy viviendo esta romería los 67 años. Desde el año 52 yo llegué aquí de Murcia en el año 52, un 25 de julio, y en septiembre se celebraba la romería. O sea que estoy todos los años, a excepción del año que estuve en la mili.
Una festa religiosa que va acabar amb un petit ensurt diumenge, i és que ja a la nit es va incendiar un arbre a causa dels focs artificials de fi de festa de la mateixa romeria.
I la segona edició de les portes obertes de la policia municipal ha plegat desenes de sabadellencs aquest diumenge.
Durant tot el matí d'ahir els visitants van poder gaudir de les instal·lacions de la prefectura de policia que normalment no es poden visitar. Per exemple, es podien observar de prop els vehicles de la policia municipal. Joan Antoni Quesada, intendent del cos, creu que aquesta iniciativa millora la relació dels agents amb la ciutadania.
Efectivament, nosaltres el que volem d'alguna manera és obrir-nos amb els ciutadans, que vegin com treballem, no? Quan veus una comissaria mai saps el que n'hi ha dintre, no? I és tan senzill com obrir les portes que la gent ho vegi, no? Veure que n'hi ha persones, que n'hi ha instruments, que n'hi ha qüestions i tal, que, bueno, que no fa diferent unes instal·lacions per a aquesta finalitat que tenim nosaltres com altres instal·lacions per a altra finalitat. I això és important, no? I per altra cantó també el que fem és apropar-te al ciutadà anònim, dic perquè no molta gent no la coneixem, a lo que són les policies en un ambient més distendit, no? Que provoca millors relacions.
Entre els més menuts, els gossos són els que cridaven més l'atenció, especialment en el moment en què els agents van homenatjar en Ringo, un pastor alemany que aquest any es jubila del cos.
Us ho dèiem en titulars, la Biblioteca Vapor Badia acull una exposició sobre Manuel de Pedrolo amb un toc ben sabadellenc. Pedrolo, revelat negre, és una mostra de fins a 14 fotografies on es recreen dues de les novel·les policíaques més conegudes de l'escriptor, L'inspector Fatard i Joc Brut.
La mostra neix des del certamen La Setmana Negra, que l'any passat van demanar a Miquel Travaria i Georgina Gorriz que organitzessin Pedrolo, revelat negre, una mostra on s'il·lustra a partir de fotografies dues de les novel·les policíaques de l'escriptor. Tot i això, en aquesta mostra també es pot comprovar la relació de Pedrolo amb Sabadell, ja que el millor amic de l'escriptor era de la ciutat. Es deia Ramon Verdés. Miquel Travaria és el fotògraf de l'exposició.
Ramon Verdés era un ebenista, escriptor i activista cultural d'aquí a Sabadell. Bueno, va néixer a Esparreguera, però vivia aquí a Sabadell, i guardava amb la seva fusteria, amagat, manuscrits de Manuel de Pedrolo. Manuel de Pedrolo va ser un dels autors més censurats de l'època franquista. I el Ramon Verdés guardava les seves novel·les, manuscrits, vaja.
Travaria i Gorriz han volgut recrear algunes escenes mítiques de les novel·les Joc Brut i L'inspector Fatard a través de fotografies que han realitzat amb l'ajuda de familiars i amics. La mostra, però, compta també amb dos textos a càrrec de la comissària de l'any Pedrolo, Anna Maria Vilallonga. L'exposició s'inaugura demà i es podrà visitar fins al dia 22 a la Biblioteca Vapor Badia de Sabadell.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs a l'actualitat del dia. Comencem parlant del Suprem, que ha denegat un permís extraordinari perquè Jordi Sánchez pugui participar a les consultes amb el rei.
En una resolució de 4 pàgines, el jutge Manuel Marchena alega que la presència de Sánchez és perfectament substituïble per un altre membre de la candidatura i que, per tant, no es veuria afectat el seu dret de participació política. Junts per Catalunya havia presentat un escrit al tribunal per aconseguir un permís extraordinari perquè el diputat, ara a la presó, anés a la Zarzuela a trobar-se amb el Felip VI. Laura Borràs ara, doncs, serà l'encarregada d'anar a veure el rei en la ronda de consultes en nom del partit.
Identificada una de les portes d'entrada del virus Ebola en els humans.
Investigadors del centre de recerca Iris Caixa han dissenyat anticossos que bloquegen totalment una de les vies d'entrada del virus de l'Ebola en cèl·lules humanes. Aquesta via d'entrada és compartida pel VIH, virus de la sida i altres virus.
I Suècia no ordenarà detenir Julian Assange per violació.
La justícia sueca rebutja ordenar la detenció d'Assange per violació que demanava la fiscalia. El jutjat d'Uppsala considera que no seria proporcionat ordenar la detenció en absència del fundador de Wikileaks perquè és possible interrogar-lo mitjançant una ordre europea d'investigació en matèria penal.
I ara moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
L'Astralpool Natació Sabadell ha tornat a reactivar el mercat a la Lliga Primat de Waterpolo Femení. Els pròxims dies, el club anunciarà les incorporacions de dues joves jugadores del Sant Andreu, l'esquerrana Sílvia Morell i la sabadellenca Rutariño.
Dos moviments que s'afegeixen a la renovació d'ahir a nit de Marina Cordobés. La waterpolista de 22 anys ha signat per dues temporades i segueix les passes de Laura Ester, Mati Ortiz i Judit Forca. Cordobés ha reconegut que s'havia plantejat marxar després de conèixer les sortides de Bea Ortiz, Paula Leiton i Ani Espar.
Vaig estar plantejant-me com això, un canvi d'aire, nous reptes, el que tu comentes, però bueno, al final jo crec que la millor decisió ha sigut la que he pres i bueno, segur que va genial.
D'aquesta manera queda resolta la columna vertebral de cara a la pròxima temporada. Només falta per saber si es retira la capitana Olga Domènech i si segueixen les germanes Ferrer. Siguin quin siguin el desenllaç, el tècnic David Palma es felicita per haver mantingut el nucli de l'equip després de les sortides esmentades abans.
L'estructura es manté, penso que la Marina Cordobés, que és una jugadora que potser fot una feina que no llueix tant, però que cada vegada està a un nivell més alt, que l'any que ve serà, penso, una temporada important per ella per donar un pas encara més endavant, no?, i agafar un rol més protagonista. I ja et dic que són jugadora d'un nivell excepcional.
Novament en el capítol d'incorporacions, a banda de les arribades de Morell i Ariño, l'Estrelpool treballa per tancar un parell de fitxatges internacionals a finals de setmana.
Ona Carbonell ha tornat amb força en una coreografia basada en un discurs de Nelson Mandela. La nedadora del Club Natació Sabadell es va endur l'or a la prova de les World Series de natació artística celebrada a la piscina de Sant Jordi de Barcelona.
I aquesta medalla també va sumar la plata en el duo lliure i el bronze de l'equip lliure. De la seva banda, la sabadellenca Emma García es va emportar el bronze tant a la rutina mixta tècnica com a la lliure, fent parella amb Pau Ribas. García reconeix que actuar com a anfitriones va ajudar a aconseguir un resultat de prestigi com aquest.
Estem molt contents d'haver pogut competir a casa amb el recolzament de tots els amics i els familiars. La veritat és que l'ambient de la piscina ajudava moltíssim a l'hora de competir i sortir i donar-ho tot. I a més estem molt contents amb el resultat, amb els feedbacks de tots els jutges, de totes les persones que hi havia a la piscina. Va agradar molt, sobretot el duet lliure.
Al marge d'aquestes sèries mundials, la piscina Sant Jordi també va ser l'escenari d'un campionat d'Espanya en el qual el Natació Sabadell va guanyar la rutina per equips lliure per davant l'anfitrió, el Calípolis i el Real Canoe madrileny.
L'Oar Gràcia és a un pas de plantar-se a la final de la Copa Catalana. Els graciencs no van tenir problemes per guanyar la pista del Gavà per 35-41, un marcador que va reflectir la diferència de categoria entre tots dos conjunts.
Els del Baix Llobregat van aguantar els primers 20 minuts de joc, moment que els verd i blancs començarien a distanciar-se. Guillem Correro, màxim golejador del partit amb 10 dianes, admet que el rival va sorprendre en els primers compassos.
Al principi ens va costar tema defensiu perquè ens van sorprendre corrent bastant, ells també, jugant una mica al nostre joc, però bueno, al final vam aconseguir trobar la tecla perfecta per aconseguir una mica més de diferència, que era l'objectiu del partit, aconseguir diferències.
A les semifinals de la Copa Catalana s'hi han classificat 4 equips de primera nacional. L'Oar Gràcia es veurà les cares amb la Unió Esportiva Sarrià, un conjunt que aquest any ha aconseguit l'ascens a Divisió d'Honor Plata. L'eliminatòria és a partit únic i tindrà lloc a la pista dels de Sarrià de Ter.
Encara en handbol, l'Aleix Gómez s'ha quedat sense la seva primera Champions amb el Barça Lassa. El sabadellenc no va poder tenir un pitjor debut en una final a 4 de la màxima competició europea de clubs.
Una final a 4 disputada a Colònia i on els blaugrana van desaprofitar un avantatge de 7 gols contra el Vardar Nord Macedònia a la semifinal per acabar caient 29-27. De res van servir les 10 dianes de l'extrem local, màxim golejador de l'equip enguany i també del Barça en el partit. L'únic consol per Aleix Gómez va ser el triomf en el duel per al tercer i quart lloc contra el Kielce per 40-35. El butxí del Barça, el Vardar, es va proclamar campió de la Champions en vèncer la final al vespre hongarès per 27-24.
I Maica García i el Club Tenis Sabadell van rebre els guardons d'esportista i entitat esportiva més destacats del 2018 a la gala de la 66a Festa de l'Esport, conduïda per dos periodistes d'aquesta casa, Sergi Garcés i Núria García.
Maica García, la boia del club, va guanyar el premi per tercer cop, enguany per davant de l'snowboard Caral Castellet i el jugador d'handbol del Barça Lassa, Aleix Gómez. Pel que fa a les entitats, el Cercle Sabadellès i la UES van ser les més votades pel jurat just per darrere del Club Tenis Sabadell, que es van dur el guardó per segon cop consecutiu. August Serra és el seu president.
Jo diria que el guardó són el que puntua més són els campionats d'Espanya per equips. Llavors tenim un campionat d'Espanya d'esquash, un campionat d'Espanya de tenis de més 40 i també tenim l'organització que va ser un hita força important del campionat d'Espanya per equips femení, que va ser una organització d'un torneig que va donar molta lluïdesa a l'entitat.
Per tercer any seguit, la 66a Festa de l'Esport va omplir els carrers de Sabadell de nombrosa activitat física. Milers de nens es van aplegar ahir a l'Eix Macià, al Parc Catalunya i la Nova Creu Alta en els actes de cloenda de la festa i tot plegat acompanyat d'un bon clima.
I aquesta tarda s'ha realitzat el sorteig de les fases d'ascens a segona i segona B. En uns dies, el Centre d'Esport Sabadell coneixerà definitivament quins seran els possibles rivals del seu grup a la categoria de bronze de cara a la temporada que ve.
Llagostera i Cornellà estan en el grup l'any que ve i si el conjunt arlequinat continua només amb els valencians, aragonesos i balears, també es trobaria amb el Villarreal B, l'Orihuela i la Penya Deportiva. Hércules i Atlético Baleares encara han de seguir jugant al play-off d'ascens a segona, mentre que per la seva part l'Alcoyano no estarà en el grup en perdre la categoria.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Menys d'un minut per dos quarts de vuit. Tanquem el Notícies Vespre d'aquest dilluns 3 de juny. Recordeu que tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies demà a partir de les 9 al programa Al Matí. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.